Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Buenas, són 2 minuts els que passen sobre les 2 de la vesprada d'aquest dimarts, en el que el Villarreal començarà esta vesprada a preparar el partit davant de l'Espanyol de Barcelona del proper dilluns. Els groguets són conscients que ixe passa per ser un partit que necessiten guanyar per a mantindre l'equilibri, la tranquil·litat i sobretot la distància amb els perseguidors en la lluita per alcançar una plaça europea. És més, el Villarreal Club de Futbol afronta un calendari a hores d'ara en el que a casa se va a jugar les seves opcions de Lliga de Campions. Els groguets necessitarien 30 punts en lo que resta de temporada per a certificar, un poc menys, si no m'apretes, ixa plaça. I el primer pas és intentar guanyar a un dels perseguidors, a un dels que està darrere, com és l'Espanyol. Però avui comencem programa després de que a nit a les 12 s'acabarà el mercat futbolístic d'hivern. Un mercat que en el Villarreal no sol ser de moviments, però que sempre passa alguna cosa. Jo diria que aquest any han passat més coses de lo habitual, més de les esperades i més moviments dels que en un principi se podria pensar. Al final han tingut 3 eixides i 3 entrades, però que, si ho analitzes bé, serien 4 eixides i 3 entrades, perquè un futbolista ha generat algo no molt habitual. Ser entrada i ser eixida en un mateix mercat. Com dèiem, abans d'analitzar-lo en tranquil·litat, ja sabíem més o menys tot el que anava a passar i poquet a poquet ha anat passant, me queden una altra dada que jo crec que és clarificadora. I és a on i com està el futbol nacional respecte a les altres lligues en això de manejar futbolistes, de comprar jugadors i d'invertir. Este estiu crec que ja vam ser el 7. Dic el 7 que és que n'hi ha 6 mercats, 6 lligues que estan per davant de tu en esta història. Bueno, pues en el mercat d'hivern, més o menys la cosa ha estat igual. Els que més gasten, com sempre, són els anglesos, que s'han gastat 453 milions d'euros en este mercat d'hivern. Els italians, més o menys la meitat, 243 milions. Els brasileros, tercers, 200 quilos. La Lliga Saudí, 148 milions. La MLS, 144 milions. La Ligue 1, 105 milions. La Bundesliga, 98 milions. I a la vuitena plaça apareix la Lliga Espanyola només en 75 milions, dels quals més de la meitat se'ls ha gastat l'Atlético de Madrid. Diríem que el Villarreal Club de Futbol ha estat, darrere de l'Atlético de Madrid, un dels animadors d'esta història, d'un mercat, cuidao, que ha tingut 44 moviments, 24 sessions, 6 futbolistes lliures i només 13 traspassos. Només han pagat per 13 jugadors. 13, que se diu a pressa. Dins d'aquests pagaments està el del Villarreal. 3,2 milions per un xaval nord-americà que té que reforçar la banda dreta. Els altres han vingut gratis. Un cedit, Alfon González, i l'altre lliure, Thiago Fernández. En el Villarreal, com tots sabeu, les operacions han estat l'adeu definitiu d'Adrià Altimira, que tenia les portes obertes, encara que podia quedar-se a entrenar fins que acabara contracte, li quedava mitja temporada, i ha decidit anar-se'n al Deportivo de la Coruña. L'altre era Manor Solomon, que des de que va arribar o no va entendre a lo que venia, o Marcelino no el va entendre a ell, però entre unes coses i altres no va donar el rendiment esperat i volia anar-se'n. Va trencar la sessió al Tottenham i està en la Fiorentina. La tercera eixida és la de Ilia Sakomak. Com vos vam contar així, volia eixir per a jugar, per a tindre i disfrutar de minuts. I és que així no els tenia després de la lesió, Pepe, Buchanan estaven per davant i o Marcelino no l'entenia com a futbolista a l'altra banda com a opció a l'esquerra, però ell volia anar al Rayo i en el Rayo està. I la quarta eixida és una entrada, la de Thiago Fernández, que va arribar així lliure, és veritat que un any sense jugar, és veritat que va esperar a quedar lliure per a vindre així, i el que era una il·lusió se va transformar en una obligació d'eixida. Finalment el futbolista podia alternar el B, podia entrenar en el A, però va preferir anar-se'n a l'Oviedo. Ja ha debutat i ha donat una assistència de gol. Per tant, passava de ser fitxatge hivernal, el primer de tots perquè el dia 1 ja estava així, a sessió sense opció de compra i en retorn esperem la campanya que ve. I els que s'han quedat com a reforços, un tipus en la banda esquerra com és Alfon, que ve del Sevilla, que havia jugat al Celta, que està lesionat, que pot actuar com a extrem zurdo i que té allò que el Villarreal diríem necessitaria, desequilibri. L'altre dia Rubio va anar a Sevilla perquè li explicaren qui és.
Ha tenido esas dos lesiones y no le ha dado esa continuidad. Luego, sobre el campo, es cierto que siempre que ha estado bien, ha sido un jugador que no ha destacado maravillosamente, sobre todo aquí en el Pizjuán, no se le recuerda una actuación muy maravillosa, pero que fuera de casa sí que ha tenido algún destello grande, pero que debido al estilo de juego de Almeida, que prefiere jugar con dos puntas en ataque, pues lógicamente no podía estar en una posición tan cómoda como él, como ha jugado en algún otro partido, y que en el Celta sí la tenía, y que aquí en el Villarreal, debido al esquema de Marcelino, pues sí puede llegar a volver a recuperarlo y volver a ver a ese Alfon que llamó mucho la atención en su estreno en la Liga, y quién sabe si finalmente el Villarreal va a poder ejercer esa opción de compra si el futbolista pues lo hace muy bien.
Opció de compra de 7 quilos. Hi ha que dir que en el Celta Alfon va ser un dels millors del Celta, dels més destacats. Tant és així com que va firmar en Giner pel Sevilla i en juny haurà tingut ofertes totes les que haguera volgut i més. Jo crec que és el que el Villarreal buscava, el que Marcelino necessitava, li pot donar aquesta substitució a Moleiro, llavors si tenim sort, fortuna, i pot donar rendiment. I l'altre, com ja sabeu, és avançar un fitxatge a futur, que era un xaval, Alex Freeman, perquè el Villarreal havia intentat fitxar-lo aquest estiu, que no va poder fer-ho perquè el club en el que estava no acceptava la nostra proposta, però que al quedar-li només 6 mesos de contracte, el Villarreal ha reprès les seves intencions, ha oferit 3,2 més 2 en variables i ha acabat fent-se amb els serveis d'aquest futbolista. En el Villarreal creuen que serà un futbolista de projecció a futur, per això té 6 anys i mig de contracte. Tota aquesta història de que Marcelino només volia defenses defensius i tal, o laterals defensius, ara canvia l'arribada d'este xaval. També és veritat que femenia és el que és este xaval, més o menys i se perfil, i que en el club se pensava que és una inversió a futur important i per això s'ha realitzat. I este ha estat el nostre mercat. 3,2 d'inversió, res de recuperar, o sigui, te ahorres les fitxes dels que se n'han anat, se'n queden 2 i se'n van 4. Dels 4 que se'n van, tornaran 2, Acomac i Thiago Fernández, banda dreta, banda esquerra. Són els PP i Moleiro del futur. Acomac, abans d'anar-se, va renovar per a que el Villarreal tinguera control sobre ell. És més, si decidís el Villarreal que poguera traspassar a Comac o a Comac poguera anar-se'n, bueno, pues, i sa renovació permetís i obri i sa porta. Per cert, en el mercat, després l'ampliem, el que ha estat divertit és el del B, que vamos, com li dia jo Rubio, una locura. 6 eixides, 3 entrades, d'eixina del tiró, eh?
La última, la de Anit, la de Àlex Rubio, que se'n va a l'Albacete.
Sí, Rubio se'n va a l'Albacete, crec que el volia la Cultural o el Ceuta era, no? Ceuta i Albacete. Pues vos conto una cosa, que per a mi és com a mínim sintomàtica. Este xaval va vindre en l'últim moment del mercat perquè el Villarreal va decidir pagar 300.000 euros per fitxar-lo. Ha estat el màxim golejador de la primera volta del Villarreal B. I ara se'n va a l'Albacete. Se'n va a l'Albacete perquè l'Albacete ha pagat exactament 1 milió d'euros per emportar-se'l. En 5 mesos s'ha revaloritzat de 300.000 a un milió. El Villarreal de fútbol davant d'aquest moviment, i el xaval volia anar a l'Albacete a segona divisió, ha dit, pues, pa'lante. El Villarreal no se queda ni de res de tanteig, ni de recompres, que jo sàpiga. És un quilo. Poca broma. Ha pagat més de l'Albacete per Alex Rubio que la meitat d'equips de primera divisió per reforçar-se. Però vaig més lluny. Ha pagat l'Albacete un quilo per el xaval de la primera ref i el Villarreal 3 per un tio que és internacional per la selecció dels Estats Units i els que el coneixen diuen apunta a pepino de futbolista. Que no dic jo que Alex Rubio no va ser un bon jugador. Però com a mínim me sorprèn, eh? Me sorprèn que un equip de segona pague un quilo, però sembla que la pugna entre Ceuta i Albacete per fitxar-lo, els dos estan superinteressats, crec que era el Ceuta, no? Estic parlant de memòria, superinteressats en ell, acabat que el Villarreal se va tancar en banda, va dir, fins l'últim dia, val això, si algú vol pagar-ho, bé, si no, se quedarà. La qüestió és com queda el bé ara, perquè, bueno, també és veritat, ara parlem en Roca, que mos dia que d'issos la majoria eren jugadors que no jugaven o no tenien, vamos, opcions ja, molt pocs.
O sea, crec que Àlex Rubio i Víctor Moreno eren els dos màxims golejadors de l'equip.
Sí, però el cas de Víctor Moreno ja vos vaig explicar jo. El cas de Víctor Moreno és que l'ha passat, no és que l'hagi passat, és que això són decisions d'entrenadors i decisions de club i això funciona així. Quan va acabar la temporada passada, el Villarreal va obrir la mà, va deixar eixir a molts jugadors ja prop de l'edat eixida. I dels pocs que no se'n va anar és Víctor Moreno. ¿Vale? Però, claro, Víctor Moreno no està entrant en els plans del primer equip. Estan entrant Hugo López i inclús José Lillo o José Gaitán. Jo no sé si és que no li agrada que li diguin José Lillo, no? José Gaitán. Clar, el xaval, una volta ha vist que les seves alternatives en el primer equip, la porta ara mateixa la té tancada per als jugadors que estan en el primer equip i perquè els del B que pugen són altres i no és ell, li va dir manar al club i Sir perquè tenia ofertes per a jugar en superior categoria. I jo crec que ahir el Villarreal deu d'entendre això i deu de donar-li eixida al xaval. Per què? Perquè este tipus d'eixides, com la de Requena, com la de Ojeda, crec que està fora, poden fer que el futbolista cresca més del que va créixer així. Si Víctor Moreno tenia una motivació per anar a jugar en segona divisió, crec que era la Cultural, no? A la Cultural, i jugar una categoria superior, entenga el Villarreal que li diga, ves, que baixa el Villarreal B, vale. Jo és que crec que el Villarreal B en que se salve, almenys la meva manera de veure el B, eh? En que se salve, prou. I d'ahí tens que intentar traure futbolistes. Perquè si despunten en segona, en primera ref i tenen qualitat i entren en el primer equip, com Macià, poden incorporar-se. I el que no, pot anar cedit a segona divisió si li falta un salt de categoria, com ho va fer Baena i com ho va fer Pau Torres i com ho han fet molts, o com ho va fer Cazorla en primera en el Recre. Per tant, sí que és un poquet xocant que els dos màxims golejadors se'n vagin. Bueno, han fitxat a tres davanters, que és un poc de risc, sí, però bueno, així té que funcionar un filial. Xavals propers dels 23 que tinguin alternatives d'anar a jugar a altres llocs, bueno, o els pots traspassar, o els pots cedir, o pots tindre una tutela sobre ells, és a dir, a veure si explota o no explota. Per exemple, Valverde, se n'ha anat a l'Albacete també, aquest xaval, fa un any, no era? Van pagar 400.000 pavos, però és que el Villarreal té el 40% dels drets, d'aquest xaval. O sigui, si explota en l'Albacete, el recuperaràs. I si no, algun dia algú podrà comprar-lo, tindrà que pagar el 40%. Ara, este xaval, bueno, pues han decidit que per un quilo se'n vaja, que me pareix una barbaritat, me pareix, no sé, un dels traspassos històrics de la primera ref, eh? Jo no controlo la primera ref, però no veig els equipos que vagin a pagar, bueno, no sé, sí, algun, no? Pagaria per futbolistes de primera ref quantitats interessants. Però està clar que això és un moviment que el Villarreal té que acceptar. Si se'n vol anar, Àlex Rubio este. I venen i donen lo que tu demanes, què tens que fer? Ah, bueno, el Belda serà el que haurà dit, joder, m'han desmantelat l'equipo. Però bueno, està el fill de to, està este que ha vingut del Huesca i acaben de fitxar un altre. Bueno, després ho ampliem, però moviments i diversió ha hagut un rato, eh? En el Villarreal B. I lo curiós és esta operació, no? Un quilo per un xaval. Té 23 ja, no? Ja no podia pujar al primer equip tampoc, no?
No.
En quant a lo del mercat, pues lo que jo vos he dit, mos podem tapar els ulls i dir que la culpa és del xa-xa-xa i de Tebas i totes històries. Os digo lo de siempre. El fútbol funciona como funciona el país, lo primero. Eso es evidente. Si ni a pasta, ni a pasta para todos. Y en este país ya no ni a pasta. Y lo segundo, que nosotros hemos estado durante años, durante muchos años, está en Tebas, la cuñada de Tebas, un cosí de Tebas, el club o el fútbol que más diners gastaba del fútbol mundial. O sea, nosotros portábamos el ritmo de la Premier League. Bueno, pues se acabó. Ya no lo pueden portar. Y toca apretar el cul. Ya va a pasar en Italia, que per ser se ha recuperado y pasa a ser el segundo en mes movimiento. Bueno, pues toca reinventarse. Y reinventarse es tirar de cantera. ¿Qué es lo que toda la vida ha pasado así? A excepción de cuando nos han tornado locos y nos han pensado todos que eran más ricos de lo que son. Y toca, pues, eso. Como siempre ha estado. Intentar els que no tenen buscar d'on treure i sobretot acertar. Jo crec que el Villarreal dins de tota aquesta història, sincerament, des de fa molt de temps veig que som un club que treballa en visió de futur, en previsió i conscient de lo que és i de lo que pot fer. I sempre vos dic lo mateix, el Villarreal té una política clara. Una, cantera per a intentar solventar les posicions, diguem, les més possibles per a que això te permetisca, una, afrontar el mercat en dos vies, gent jove, de progressió, que pugues traspassar, i si és el primer objectiu, i si és l'objectiu prioritari, futbolistes que acaben contracte, i reforçar-te en jugadors importants, gràcies a que has tingut una època de bonança brutal, traspassant gent jove, que a cost zero t'han generat una plusvalua brutal. D'ahí mos han gastat un dineral este any, 215 quilos, i mos han jugat pues, moltes apostes que a hores d'ara no estan sent lo lucratives que podien pensar que anaven a ser. En Moleiro sí, perquè vam gastar 13 i ara diuen que val 30. Dirien que Moleiro millora lo que has invertit per ara, puja a la borsa. Mikotadze, ara mateixa, no ho sé si te pagarien el que has pagat tu, crec que sí, perquè té cartell, per el tipus de futbolista que és, perquè té repercussió, perquè encara que no l'hagi sigut bé del tot, tampoc és un desastre, però no està sent una de les estrelles del Villarreal en el campionat. I Renato està jugant-ho tot, però per a mi és un futbolista que jo crec que pot créixer més, que pot arribar més i que pot donar més... en el futur. Bueno, pues aquestes apostes són apostes estratègiques que tens que pensar qui és que en ve. I després, bueno, pues, per exemple, claro, dius, ara se n'anirà Thomas, se n'anirà, crec jo, Pap Gay este estiu, perquè lo d'Esturco, ja vos vam contar que era bacalà, però bacalà infame. És més, pues, puc assegurar que en Colònia, en el Villarreal, està flipant, però flipant, de totes les informacions que se venien donant i de tot el que se venia explicant i totes aquestes ofertes. I ara, claro, és que damunt era, no, ofrecen 30 al Villarreal pide 40. Bueno, bueno, l'únic que van dir és, a veure, ara ja no val 45, val 55 i nosaltres no tenim ni idea. És més, no pensem que aquest futbolista ara mateix ha de ganar-se'n. Però aquest estiu, no sé si és turcos o qui, però jo tinc clar que aquest estiu Pap Gay va tindre ofertes damunt la taula i va ser difícil que el Villarreal el mantinga. Quan diga això per què és, bueno, fàcil, ha vingut a cost zero. A cost zero que mai és cost zero, perquè aquestes operacions cobra hasta la punta or. N'hi ha prima de fitxatge, els representants que el manegen... Claro. A cost zero, tot això que diuen libre, libre no és mai. Free no és veritat. No n'hi ha ningú futbolista free. Ningú. Cap. Però bueno, per tant, claro, jo crec que s'ha revaloritzat prou. En l'edat que està i el perfil que té, pues és molt factible que vinguin. I si venen en 40, 35-40 quilos, encara que després Néstor s'enfade, o 28 si el Villarreal creu que ho pot fer així, pues el traspassaran. Jo crec que se donen les coses que pot passar, com pensàvem Targó i Rubio quan diem Baena,
i Baena fa malament. Tota la pinta.
Bueno, pues este també fa la pinta, que després ojalà mos equivoquem. Bueno, pues ahí el Villarreal tindrà que manejar-se bé y necesitará, pero claro, si traspasa Pap Gay, pues tendrá inyección económica. Si está en Champions, tendrá inyección económica y podrá seguir apostando fuerte. El somni ideal sería Aleix García. Mos coneix, el coneixem, juga de lo que necessitem, és un futbolista modern, que té una eixida de valor, que té una qualitat, jo crec, que tots sabeu i que està descomptada, però, claro, una cosa és lo que tu somies i l'altra lo que pugues fer. I després, pues, tens que pensar a veure què fas en es Macias, en el Requena, en el Thiago Ojeda, en tota aquesta gent, si algú te val, si algú te dona possibilitats de reforçar-te i de millorar la teva plantilla. Però, bueno, això ja vindrà a l'estiu. El que és evident és que han passat moltes més coses de les que jo creia, este mercat d'hivern, eh? No pensava jo que... Bueno, si en les decides sí, era evident el que anava a passar. Però les entrades, bueno, lo de Foyt és el que ho trastoca tot, no?, un poc.
Sí, se va ser el cap de setmana que crec que alguna cosa va canviar.
Sí, totalment. Però pa que vesgau, conforme està el futbol espanyol, que tots són cedits i lliures... que imagina't que els 3,5 quilos que han pagat Matos per este xaval és de les operacions, crec jo, més altes del mercat. I que està al món aixina. I que mentre estiga aixina, els que han sabut invertir, han sabut guardar, han fet les coses mitjanament en cap i han tingut sort d'estar llestos en el mercat, pues estàs en una posició de privilegi. La clau és seguir mantenint-la. El Villarreal ho està. Jo crec que el Villarreal ha manejat bé les seves inversions, té futbolistes traspassables i interessants, té una base sòlida d'equip i té que anar creixent. Ara mateix, per mi, el gran dubte no és què passarà al mercat d'estiu. Més o menys, tens futbolistes veterans als que tens que continuar o tens que seguir comptant en ells, no? O sigui, és estrany que Ayoces, Gerards, en els contrats que tenen llargs i el que cobren així, se'n vagin d'ací, tens a Micautatge, que és una aposta a llarg plaç i de futur, tens a Tani, que també és una aposta a llarg plaç, si no hi ha un canvi radical, en les bandes tens a Pepe, que té contracte a llarg plaç, a no ser quin és un canvi, tens a Bucana, que també té contracte a llarg plaç, tens a Moleiro, que té contracte a llarg plaç, tornarà Comac, que és un futbolista també que te pot donar coses, ahir en la banda esquerra tindràs que recuperar a Thiago Fernández i confiar en ell, perquè no crec jo que siga millor Alfon que Thiago Fernández. Igual sí. Per tant, el teu nucli dur està al mig. O sigui, la teva decisió vital està com substituïsses a Thomas i com substituïsses si se'n va a Pape Gay. I ahí és on tens que prendre decisions sèries. Després, en la banda dreta, ho tens Clarià, Mourinho, este xaval que han adelantat el fitxatge. En el centre de la defensa tornaran Canguala, tornarà Logan. Veurem què passa amb Foyt, que és una gran incògnita. I tens a Renato... No crec que el Villarreal faci efectiva la clàusula de Rafa Marín, però bueno, esperarem, segons com estiga Foyt, la seva recuperació, i això va ser un altre dels punts clau. En l'esquerra se'n va Pedraza, torna Romero, i tens a Cardona si no passa res, i en la porteria se n'anirà a Conde, perquè segons diuen i dien a Madrid, se queda així perquè està en una situació personal que vol, que ara mateixa no li fa canviar de lloc, però que en estius sí que podrà fer-ho, i te quedaràs els dos porters que tens, si no n'hi ha un canvi radical, no? Jo crec que per ahí va el panorama. I dels xavals del B, a veure qui pots utilitzar. Pues si te quedes a Macià, si el cedisses, si després pues es Requena i companyia torna algú i te dona algo. Però això tindria que ser la idea. O sigui, que el Villarreal, la clau de l'any que ve, la va tindre en el mig del camp. I després, si pot haver algun canvi d'algú dels que està, que té contracte, que potser diu, mira, jo no, però no ho veig, eh? Però bueno, tiempo por venir futuro. Així estan les coses... ara, en este mercat i possiblement al futur. I n'hi ha una cosa que és clarament importantíssima. Què passarà en Marcelino? I això és una de les claus. Ara mateix, com us dic, les dues parts esperaran o estan esperant i estan, doncs, això, valorant-ho tot. Lo que en un principi pareixia... 100% seguro. ¿Recordeu quan en setembre ja llegien que gent dia que tranquilos, que ja està tot avançat i s'han sentat? Pues estem avui, que és 3 de febrer. Jo crec que Marcelino té més opcions de quedar-se així que de no quedar-se. Però tinc clar que avui en dia no pots dir 100% Marcelino se queda. Aixina com fa 4 mesos t'haurà dit Vamos. Ho tinc clar? Avui no ho tinc tan clar, però no per res, sinó per, jo crec, també per les dues parts, per tot el que ha passat, per més o menys la situació que tots esteu veient i vivint. Per lo tant, bueno, i saps la història. Algo del mercat que vulguis dir, que al final lo van comprar... Ah, bueno, sí, hòstia, mos faltava una cosa del mercat, no me recordava. La història de Terrats. La història de Terrats, ojo el fuego que tenen històries que també són pa no dormir, eh? Terrats, este estiu, tenia una oferta del Getafe pa anar-se'n al Getafe. El Getafe el volia, vamos, Bordalás, Torres... Era el deseado el Getafe. I ell tenia la il·lusió de la seva vida de jugar en l'Espanyol. Soci de l'Espanyol, son pare periodista de tota la vida de l'Espanyol, ell de xicotico ha anat a veure l'Espanyol, i l'Espanyol diu, va, pues vaya per ell. En un principi, dient que no l'havia fitxat de l'Espanyol perquè Galagarza, que és el que mana de l'Espanyol en els fitxatges, tenia mala relació amb el pare de Terratge i això dificultava el fitxatge. Bueno, lo que siga. Este estiu decidís anar a per ell. I ell li diu al Villarreal que només vol anar a l'Espanyol. I el Villarreal li diu, bueno, pues anem a negociar en l'Espanyol. Arriben a un acord en un traspàs que l'Espanyol tindria que pagar 4,5 milions. Jo crec que és obligatori, jo crec que és un traspàs definitiu, però bueno, veient els moviments d'última hora ja no ho tinc tan clar. Per què? Perquè ahir ve Rubio a la tertúlia i me diu tu que el Getafe vol a última hora, vol emportar-se a Terrats. I la gent de l'Espanyol dia que no se ho creien, que no era veritat. No?
Sí, així no va ser la hora de la tertúlia, nit.
Bueno, pues apareix Torres, que li agrada parlar més que respirar, a la porta del camp de futbol, allí esperándole los periodistas acreditados, y explica eso de Terrats.
Presidente, ¿qué ha pasado con Terrats? Que parecía que estaba en la opción, se lo ha puesto difícil el Español.
No, nos han dicho que no, es decir, habíamos hablado con el Villarreal, porque pertenece al Villarreal, y con el agente, con el chico, todo de acuerdo, pero el Español en el último momento pues ha considerado que no debía salir y nada, no pasa nada.
¿Y con Luis Milla?
Ya no hay noticia.
¿No ha habido ninguna oferta del cómo?
No.
Pues curiositat. Claro, ¿qué pasa? Que Terrats, españolista, pro-españolista, no estaba jugando molt. La verdad es que no estaba jugando molt. Si se n'haguera anat no pasa res, pero ahora se ha quedado allí y ahora en Barcelona Rubio todo el mundo está un poco en la mosca olaria y dirá, tía, este...
Bueno, ya que dir que el Español hoy a les 12 ha publicado un tuit de Terrats dient que hablen i Terrats senyalant-se l'escudo de l'Espanyol.
Ja, però si és este home dient que estava tot acordado i que anava cap allà i que tenien un acord en el Villarreal i que no s'ha fet perquè l'Espanyol ho ha paralitzat, pues este home a Terrats li ha fet el favor de la seva vida, no? També ha sigut l'agència de representació de Terrats dient que no hagas caso de tot lo que se dice, sí, però ¿a qui creus tu?
Hombre, o Ángel Torres se tira un triple... Desde fuera del pabelló o algo n'hi havia, algo agut.
2:29. Bueno, pues això, que s'ha acabat el mercat d'hivern i que con su pan se lo coman. Nosaltres, a lo nostre, veurem si Alfon i Freeman aporten coses. Normalment els del mercat de l'hivern solen aportar poc. Així ha hagut mítics, eh? Aquell del Madrid que era lateral brasileño que no va aportar res, com li diuen aquell? Sí, el del Madrid, que va ser internacional brasileño. Ui.
Cicinho?
Cicinho, vamos. Cicinho va vindre així a fer festivals, no va tocar bola. Però, per exemple, Guren, la veritat és que li va donar al Villarreal un rendiment brutal, altíssim.
No, i Mosquera i Guedes mos van salvar.
Bueno, bueno, i Mosquera, vamos, el Panita és Déu, eh? Joder, el Panita va vindre, que pareixia que venia, que ningú el coneixia, i va ser un pepino de jugador. I una llàstima no haver tingut una opció de compra, dices, amagades ahí. Palpanita.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Bueno, anem al futbol, que és el que toca, i el que pertoca per al Vila-real, que torna avui al curro i al treball, sense futbolistes, com ja sabeu, a Jose, Tomás Parte i companyia, o sigui que amb absències interessants. Una curiositat, des de la Puríssima el Vila-real no és capaç de mantindre la porteria a zero. Conteu que fins la Puríssima Goleiro era un dels porters de més porteries a zero, pugnava amb el porter del Barça, si no recorde mal, i amb el porter del Madrid. Bueno, pues hem passat de tindre un porter que no li feien gol o que era dels que més porteries de zero mantenia, a sumar 10 partits seguits rebent gol, però ojo a la broma, que crec que aquests 10 partits en 6 o 7 mos han tornat a fer 2 o més de 2 gols, no?
El Copenhague mos fa 3, el Racing 2, el Barça 2, el Jun, el Alavés 1, el Betis 2, el Ajax 2, el Madrid 2, el Leverkusen 3 i el Osasuna 2.
Joder. Podríem dir, la ausència de Foyt se nota, però és que Foyt també estava ahí, en Santander.
Hasta dice. Madrid estava.
Claro. Què ha passat?
No és un global de tot, no?
Ara mirava jo, en 10 partits, són, veig que són 20 gols, per ell ho fica, 20 en contra i 12
a favor.
Claro. Si cada 10 partits anem a fer 12 gols i me'n van a fer 20, estamos muertos. És veritat que tens que comptabilitzar que ha estat ahir el partit del Madrid i del Barça, que això és factible que te facin més d'un gol, o sigui, dos equips que tenen aquest potencial, després d'algun de la Champions, com el Leverkusen o Dortmund, que van caure 4, també pot ser fora de casa que el, no, aquest tipus de partits te puguen fer gol, però, claro, és una estadística rara. Luquen Amenábar, buenas tardes. Crec que l'han perdut de vista, Luquen. Me tocarà recuperar-lo. A mi, a veure, me preocupes...
Es que a voltes també culpem sempre les defenses, però si tu pressiones bé en atac, no, davant,
está...
el baló no aplega a la teva àrea, per tant, veure, está... no és culpa només del defensa.
Està clar que és un global, o sigui, està clar que tots corren, tots apreten, tots defensen. Ara estava mirant Osasuna, per exemple, que al Vila-real li feia molt de mal este Víctor Muñoz buscant l'esquena dels mitjos centros i conduint cap a l'àrea. Clar, els defenses no poden anar al mig del camp a buscar este tio. I els mitjos centros no van estar bé perquè el Osasuna va fer molt bé i sempre li superava ahí, no? És el xaval que més voltes se va girar i més mal te va fer. Luque, què tal? Buenas tardes.
Buenas, Javi, què tal?
Nada, estamos hablando de que los últimos 10 partidos no mantenemos la portería cero y que nos marcan muchos goles. ¿Qué crees que ha cambiado? Porque hasta hace poco era al revés. Sigue siendo uno de los equipos con menos goles de la liga en contra, ¿no?
A ver, lo estaba escuchando y sí que es cierto, como comentáis, que ahí hay varios partidos que al final son un poco, entre comillas, trampa, porque al final son partidos que cuentas que vas a encajar, pero sí que el Villarreal ha perdido bastante la solidez defensiva. Por un lado, creo que ya la defensa del área no está siendo tan buena como estaba siendo al principio de temporada. Quizás esto puede deberse al nivel individual, por ejemplo, de Rafa Marín, que digamos que está un poco peor de lo que estaba al principio de temporada, pero yo sí que veo en el Villarreal un poco un sistema defensivo un poco más dubitativo, porque yo recuerdo al comienzo de temporada que el Villarreal siempre tenía las líneas muy juntas, era un equipo que defendía muy en coral y digamos que defendiese arriba o defendiese más abajo, estaban siempre juntos. Yo, por ejemplo, ante los Osasuna y varios de los partidos anteriores que estamos viendo, veo un equipo que cuando intenta morder arriba o intenta, digamos que, defender un poco más en campo rival, quizás, pues, en este partido creo que fue claro con Víctor Muñoz, que se colocaba siempre por detrás de Parejo, porque sabía que los centrales del Villarreal no iban a salir a por él, y se tenía todo el tiempo del mundo para girarse. Al final, ese tipo de espacios que se estaban generando entre defensa y centro del campo del Villarreal, los equipos rivales no saben aprovechar, y creo que el Villarreal no está sabiendo interpretar ese tipo de situaciones, o porque está en un estado de forma o de confianza un poco más bajo, o simplemente porque ahora mismo quizás el sistema defensivo no está tan equilibrado. Yo lo veo un poco tirando por ahí, que veo muchos espacios entre las líneas.
Vale, una cosa que nos está pasando que no nos pasaba: nos meten goles en el área pequeña. Eso no nos pasaba desde que se fue Pacheta. Claro, cuando te pasa eso, como dices tú, claro, nosotros fichamos a Goleiro, que es un portero grande, y lo primero que vimos es que el Villarreal tiró la línea siempre fuera del área propia. O sea, nunca defendía en su punto de penalti. Cuando más los defensas meten el culo en la propia portería es porque más inseguros están, es decir, menos confianza tiene. Lo dijo Márciz, el primer gol que nos mete, el más bajito del equipo rival, un tío de 1,70, salta con los pies en el suelo en el área pequeña. Tus defensas están dentro de tu área pequeña. Eso, a ver, está claro que si tienes un rival que intimida mucho, que es muy grande y tal, pues igual te mete ahí, ¿no? Pero es que es extraño porque eso no pasaba. O sea, el Villarreal, el otro día en el Ajax lo mismo, tiran un centro y está nuestros defensas están, o sea, nuestro portero no puede despejar porque Comesaña está en la línea de gol.
Es que tirando un poquito por ahí, yo creo que el Villarreal, no sé si es que ahora está un poquito en un estado de forma muy bajo o al principio de temporada está en un estado de forma muy, muy alto, pero creo que ha habido un momento donde, digamos que el Villarreal, y tiene que hacer una victoria interna el propio Marcelino, se ha creído que tenía más calidad defensiva del que tiene realmente. O sea, yo creo que los defensas del Villarreal son buenos, tiene muchas cualidades, pero quizás la defensa del área no sea todavía el fuerte más grande que tienes. Yo creo que esto se ha visto sobre todo en Champions y en partidos contra equipos grandes, que cuando tienen más potencial ofensivo, no ha sido la defensa tan sólida como era hasta el principio de temporada. Al final, la Liga, yo sigo opinando que es la Liga, tiene muy buen nivel, pero digamos que no es la Liga con mejores delanteros del mundo, y también al principio de temporada todavía les cuesta arrancar. Yo creo que el Villarreal ha podido tener ahí un momento de creerse más de lo que es en área propia. Ahí creo que Marcelino se ha confiado mucho en que eso puede ser un fuerte el Villarreal, y quizás hay que plantearse otras formas de defender, como el año pasado, sacar un poco más fuera la defensa, como tú dices, pues no tener quizás al propio Comesaña literalmente en línea de gol, porque es que digamos que en las situaciones ahora mismo el Villarreal está sufriendo mucho. Una jugada, por ejemplo, que nos están haciendo en muchos partidos, y realmente no pasó en este partido, pero seguro que si empezamos a recordar, hay muchos partidos donde nos gana línea de fondo, pone el pase al punto de penalti y de ahí llega el jugador de segunda línea. Recuerdo los goles del Copenhague. El Villarreal no está sabiendo llegar. Yo creo que al Villarreal todavía le falta.
Yo tengo la sensación de que el equipo tiene un pico físico que ahora mismo le está lastrando. Es decir, que así como ves equipos que ahora vuelan, como la Real Sociedad, de los que estaban hechos un desastre a principio de temporada, claro, los que estaban fuertes al principio, el Español, que volaba, tú, que competías fuerte, y los que han tenido competiciones europeas, como el Betis, porque el Betis lo vi el otro día yo, y vamos.
Lo Celso, güey, vais a creer que de 2 meses.
Sí, por eso te digo, esa sensación de que los equipos que llevaban el ritmo competitivo, como que ahora están en el valle, ¿sabes? Y que ahora los que estaban en el, los que hacen, los que digamos están como modo montaña, ¿no? Que iban subiendo su rendimiento, ahora están en el culmen y que luego van a ir bajando hasta el final. Claro, yo creo que con Marcelino ha pasado muchas veces, lo hablamos aquí el otro día, es verdad que estos meses de diciembre y enero como que no se le dan. Él decía que no, que esto, que solo la sensación la deja los resultados. Pero yo sí que tengo la sensación de que el Villarreal le está costando mucho tener ese punto, ¿sabes?, físico que lo hacía a veces superior, ¿no? Que teníamos la sensación que, por ejemplo, los cambios cuando entraban eran diferenciales y ahora no lo son.
No lo están siendo. Ahí al final, más allá también de rendimientos individuales, se me venía a la cabeza Comesaña, que Comesaña llevábamos, digamos que todos los meses de competición, halagando su rendimiento y estaba siendo los mejores del centro del campo, y muchas veces era porque es un jugador muy físico, es un jugador que llegaba a campo rival y te volvía al área propia, digamos, a solventarte algunas situaciones defensivas que quizás los otros pivotes no te llegan. Ahora mismo Comesaña me parece que es el ejemplo claro de que el Villarreal en algunas zonas está fundido, porque Comesaña tuvo que jugar todos los partidos de temporada prácticamente y a un nivel competitivo muy alto. Y obviamente yo creo que eso sí que está, ahora que lo comentas, sí que le está pasando factura al Villarreal. Porque, por ejemplo, Parejo, que hizo un partidazo el otro día, sabemos qué es lo que no te da. Y quizás llegar a ciertas situaciones defensivas, pues no te lo va a dar. Y el jugador que le tiene que acompañar ahora mismo no está en ese punto físico. Y los cambios del Villarreal, pues al final... Es que al final muchas veces el Villarreal depende de algunos jugadores, bueno, el Villarreal y cualquier equipo depende del nivel de jugadores, sobre todo en campo rival, para ser más determinante. Si el Villarreal,
sí, porque...
digamos que ahora está lastrando que algunos no están en su mejor punto de inspiración y entonces no estás sabiendo tampoco solventar los partidos como antes lo hacías.
Sí, sí, es evidente. O sea, yo al final todo esto, yo el partido de Pamplona, que te he leído a ti, que Osasuna, que muy bien, que tal... Yo hubo un momento que creo que el Villarreal fue muy superior a Osasuna. Es más, cuando Osasuna metió el 2-1, que por cierto, ya le llegó porque aprovechó dos veces una contra o una jugada de ataque del Villarreal, que el Villarreal no finalizó bien, es decir, Osasuna vivió de tus errores. Yo en la segunda parte, al Villarreal me gustó mucho que con el golpe del gol del minuto 2-1, viniendo de cuatro derrotas y pensando, hostia, nos van a castigar otra derrota, al revés. O sea, el Villarreal fue a por el empate, logró el empate. Y no sé, yo lo vi por momentos bien, por momentos, por ejemplo, vi a Parejo muchas veces en campo contrario, vi al equipo que pudo llegar y tocar. Es verdad que no apareció Moleiro, que Pepe hizo el penalti, pero tampoco aquel chut de lejos no llegó a generar. Pero no sé, a mí no me disgustó el equipo, ¿eh? No lo vi, o sea, lo vi mejor, por ejemplo, hostia, mucho mejor que en Leverkusen, vamos, o sea, de la noche al día. O sea, era un equipo que al menos... fue a decir, estoy perdiendo, voy a por el partido a ver qué pasa. Es verdad que le faltó arriba que el portero contrario sufriera más, ¿no? Generar más, pero no sé. Sí.
Claro, a ver, yo en el nivel de comparar, no voy a poner el Leverkusen porque este partido creo que es mejor para todos olvidarlo un poco del mapa, pero sí que en cuanto a la lectura del partido, yo de hecho destacaba el partido de Osasuna, sobre todo en la primera parte, porque es que me parece que son dos partidos muy diferentes. El primero, donde Osasuna hace un gran despliegue físico porque la presión que hizo le hizo mucho daño al Villarreal. Pero bueno, eso también nos habla de que los equipos rivales están detectando bastante que al Villarreal le está costando esa salida y que le está costando llegar a campo rival empezando en campo propio. Pero al final se ponen 2-1 ganando y con el despliegue físico que hacen, y en la segunda parte se ve una Osasuna que ya no puede presionar tanto y digamos que da un paso atrás, porque es lo natural cuando partes en la primera parte así. Y en la segunda parte ya el Villarreal, una vez se planta en campo rival, yo creo que el Villarreal, una vez está en campo contrario, es un equipo con buenos automatismos, con buena capacidad de generar ocasiones, y eso lo sigue teniendo. Y eso, tú al final, si te metes en tu campo propio, cuando el Villarreal te está atacando con los jugadores que tenemos, porque yo creo que todos los equipos asumen que tienen a priori peor equipo que el Villarreal, sabes que va a sufrir. Ahí el Villarreal, si tuviese a jugadores con mayor inspiración, como puede ser un Icautaz en mejor nivel, un Pepe que pueda estar mejor de lo que está ahora mismo, pues al final seguramente ese partido el Villarreal lo puede acabar ganando. Pero lo que sí que es cierto que al Villarreal le está costando esas fases donde le presionan y donde tiene que salir él mismo de campo propio. Pero bueno, yo creo que es un poco, no sé si estáis escuchando de fondo los ruidos de mi casa.
Tranquilo.
Están ahí justo los perros, pero eso, que yo creo que el Villarreal le cuesta en el contexto de salir de campo propio, pero sí que la segunda parte sería un Villarreal mejor, porque es que ya te digo, yo creo que el Villarreal en campo rival no tiene problema por la calidad que tiene y por los automatismos y la buena base que tiene montado ya. Lo que falta es que algunos jugadores vuelvan a estar en su nivel en su nivel correcto, que también es cierto que hay que asumir que no siempre estarán en un 10 y que a veces te harán menos.
Pero, joder, de los cuatro ahora mismo vives de Gerard, sí,
sí.
¿Eh?
Claro, es que al final, si empezamos a contar uno a uno, claro. Ayer hace, pues por lesiones y demás, el año pasado sí que estaba y ahora mismo no está. Pepe yo creo que está en su, no sé si en su peor momento, pero está en uno de esos momentos donde no está siendo desequilibrante, y Mika, aunque tuvo algún que otro partido donde estaba sumando más y demás, ahora mismo tampoco, o sea, no fue un partido donde Mika Otadze te dio ese algo, claro. Y es que faltan, yo creo que faltan perfiles, tipo alguien tipo Barry que tenías esta temporada pasada, porque Dani al final no es ese perfil, no es un jugador tan físico que imponga tanto en área rival, y yo creo que eso la temporada pasada al Villarreal era mucho, porque al final teniendo tantos jugadores de toque, tantos jugadores que necesitan espacios, pues quizás tener un Mika fijando centrales no te da tanto como te daba un Barrio o un Sorloz en su momento, pero bueno, sí.
Estás hablando de dos traspasos de 40 kilos, ¿eh?
Claro, sí, es más por hablar también del perfil que te da cada uno.
O sea, pues ese perfil es difícil de encontrar. Luquen, seguimos hablando, sí. Cuídate.
Igualmente, Javi.
Tu Rubio, veus així, que mos falta que és de dalt tinguin un poc de xispa i que és veritat que l'equip ha perdut aquesta seguretat defensiva
global. No és per matar-lo ni li tinc mania, però la setmana que ve Sant Valentín i Mika Otadze porta 5 gols.
I quants deuria de portar?
Més que Moleiro, per exemple.
Més que Moleiro. 10. Per anar bé.
9, 10, sí.
Tampoc li porta molt el valor. L'altre dia quants valors va tocar?
21.
I quantes oportunitats, quants valors li van ficar perquè poguera fer alguna cosa?
Bueno, té el remat bo en la segona part, des de fora de l'àrea.
Ja, poc més. Anem al lío del B, que vull que m'expliqui Roca que han fet ahir. Que són 6 fora, 3 dins, no?
Sí.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOOC con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Bueno, ha habido movimiento ahí en el Villarreal B, que, ¿cómo se dice que veías tú? La isla de las tentaciones. Sí, han cambiado más de parella ahí que en esa isla. ¿Cuánta gent Rubio se han anat del Villarreal B en este mercado hivern?
Àlex Rubio se han anat al Albacete, Fran Gil al Europa, Curro Muñoz al Almería B, Luis Quintero al Torrense, Víctor Moreno a la Cultural y Àlex Quevedo al Cacereño.
Bueno, ens queda Àlex Rubio, no? L'últim de tots a l'Albacete.
Ahir per la nit, sí, l'últim.
I Arribades?
Salazar del Getafe B, Eto del Rayo B i Aiman de l'Osca.
Juanfer Roca, què tal? Com estàs?
Pues encara analitzant com ha anat aquest mercat d'hivern al Villarreal B, perquè la veritat és que per a mi, home, són 6 baixes, però per a mi, així no importants de jugadors titulars, eren dos. La resta, pues, eren jugadors que apenas tenien participació. Mm. Víctor Moreno i Àlex Rubio, sobretot Àlex Rubio, perquè era l'home gol d'aquest equip, però bé, pues si és per a que el xaval progressi, que el Villarreal pues, pugui ingressar alguna quantitat de diners, benvingut siga, però crec que quede molt tocat l'equip en la part davantera del bloc.
Cabre, jo sabia que Moreno havia demanat eixir, o sigui, com no tenia presència en el primer equip i demés, claro, ell va dir, a veure, jo tinc alternatives de superior categoria i per estar així jugant vull eixir, i el Villarreal ho va entendre, o sigui, el xaval va anar de cara, va dir, jo vull jugar en... veig que tinc opcions de jugar en superior categoria. El de Àlex Rubio, bueno, va ser un fitxatge d'última hora, però claro, és que vens al tio que més gols te fa, que és un poc estrany, no?
Si m'ho pregunta a mi, sí, i a més tenint en compte que el Villarreal crec que va pagar per el traspàs vora 300.000 euros a la segona jornada de Lliga, que encara estava, que no havia començat el mercat d'hivern, i bueno, pues l'Antequera el va fer content, però també li va llevar a una més referència i per això tenen problemes ells a hores d'ara en la classificació. I clar, pues, ell ha marcat 6-8 gols, que són uns quants gols ja, a part de que va tenir una lesió que el va tindre vora més i mig fora, però per a mi era és un dels millors jugadors que hi havia en aquesta categoria. El cas de Víctor Moreno també, com has comentat, és un jugador que havia demanat sortir i ja ho va demanar al final de la temporada passada quan se va desmantelar l'equip, que se n'anaven tots els bons. Ell també va demanar, però no li van deixar sortir, igual que tampoc a Luis Quintero. Luis Quintero és que enguany ha tingut una aportació residual perquè ha tingut moltes lesions i una vegada recuperat, ja m'extranyava a mi que no anava ni convocat, i era perquè ja tenia la maleta feta per anar-se'n quan s'obriguera el mercat d'hivern. Bueno, són baixes, moltes, però per a mi és significativa, és la de Víctor Moreno i Àlex Rubio, i en quant a les arribades, pues la veritat és que són xavals molt joves, els tres apleguen cedits, i bé, però és que tampoc me criden molt l'atenció. Tot té la repercussió de que son pare era Samuel Eto'o. Aiman Arguigue, a mi me donen bones referències, però és que el seu currículum tampoc és molt d'això. I Seba Salazar, un xaval de 17 anys, que anem a veure el que li pot aportar. Ve del Getafe B, no sé, és que la veritat és que sí, és a nit, quan anaven i sí, ni entraven ni ho feia a la mitja, la veritat és que no m'aplegava per a un aprovat.
Claro, ahí la sensació és estar bé en una categoria que no és pa jugar, o sigui, ara està més tranquil, però està en la zona que perds dos partits i estàs a l'ollo una altra volta, ahí no n'hi ha que despistar-se en cap moment, no?
Jo la veritat és que en guany el Villarreal jo creia que anava a haver a més, a part de les aplegades crec que van a promocionar i se quedaran en el B un xaval de Granada també, que és d'Almeria, Adri Ruiz, que ja porta dos titularitats en l'equip, i l'altre és Nizar, un xavalet que l'any passat estava en el Roda, un xavalet d'un extrem que també ha participat en aquests tres últims partits. Crec que seran també dos, entre cometes, reforços, i a part també està César Bonafé, que està entrant en moltes convocatòries, però clar, és que per a mi, per a un filial que vulgui aspirar i a marcar les diferències i tornar a segona divisió, ara ja sí que ho veig bastant complicat, no impossible, però bastant complicat, perquè se n'ha anat gent importantíssima.
Sí, és una qüestió de que el Velda està, bueno, després Macià ja oblida d'ell, que també havia sigut un fitxatge inesperat, pues no sé si va a contar, i després de lo de Thomas Partey, el Pubis i demés.
Hugo López també de quan, últimament també, i hi havia l'altre, Alassane, que també és un gran jugador, també l'agafa de vez en quan. Bueno, anem a veure què és el que passa, però té que anar en compte el Villarreal, com tu dius, tu guanyes dos partits, esclaves dalt, però si en perds dos és que te fiques ahí baix al lío. Entonces, pues, n'hi ha que anar al tanto.
Sí, ells compten que se n'han a tres que no compten i dos, tres que sí compten, i n'han portat tres per a compensar i han tirat mà del C i demés, no?, va mantindre l'equilibri, però claro, com dius tu, són tots gent molt jove. Ara que el Velda havia armat un equip que pareixia que competia, té que començar no de zero, però li va costar, no?
Sí, i a més la categoria que enguany de per dalt hi ha molta, molta igualtat entre 5-6 equipos, i són 5-6 equipos que ara estan marcant la diferència, crec que se repartiran el pastel, i a partir d'ahí pues, hi haurà altres 5 o 6 que estaran pues, quasi cap pregant dalt, però sempre mirar en el retrovisor per baix, i per a aquestes 5 places de descens, pues, la veritat és que hi ha molts equips, tots en pocs punts de diferència. Aleshores, pues, lo que hi ha que fer és espavilar, guanyar pront uns quants partits, a veure si també l'equip se refà i a millor mos estem enganyats nosaltres, però així a primera vista crec que s'ha desvestit una mica al filial de cara a esta segona volta.
Sí, bueno, al final el resum de la curiositat és que se n'han anat, jo diria, dos futbolistes més destacats esta primera volta, no? Serien Moreno i Àlex, no? Jo diria que són els dos. Jo els ratos que he vist del B són els que ficaven aquest punt diferencial realment, no? Bueno, Diatai al mig diríem que sí, però que crec que encara està verd, eh? Jo el veig moltes voltes que encara no és... És diferencial ahir en primera ref, però jo crec que els altres dos ho eren més, no?
I per a mi també hi ha dos jugadors que ho estan fent bé, que són Dani Budesca, lateral dret, sí. Que és una màquina de córrer i de controlar el valor, i l'altre un jugador que li dona molta experiència a la defensa, que és Lautaro. Entonces, per a mi, aquestes dues peces també són fonamentals darrere. Ara sí que s'ha agafat, perquè va tenir un inici bastant dubitatiu, inclús va demanar rebaixar, és el central Ismael Sierra, que ho està fent bé, i bé, complidor en l'altre lateral, en Epo Ortiz, a més la defensa s'ha mantingut en el porter Rubén, però d'ahir que a la banda hi ha hagut moltes variacions, i anem a veure com s'acoplen. És veritat que té gent molt ofensiva, tiene tot el davanter, Arguigues també és ofensiu, i Sebas també és un home d'atac, però no tenen el cartell, per exemple, que tenia Àlex Rubio. A partir d'ara, pues, hi haurà que confiar en Albert García, que era l'altre davanter que tenia minuts en l'equip.
Per acabar, tu com veus els xiquillos contra el Leverkusen?
Home, si mirem la inèrcia que tenen en esta competició, que han guanyat tots els partits, menys el primer, pues, i jugant a casa, pues, jo suposo que a este Leverkusen, que ven moltes dubtes en el sentit que dels últims 5 partits només han guanyat 2, pues, jo crec que té que ser clarament favorito el Villarreal. El que passa que des de l'últim partit ara ha passat molt de temps, no sé si s'haurà desorientat una mica, però vamos, en un principi el Villarreal és favorit per a passar, tot i que el rival tinga molt de nom.
Sí, la Copa fora i la Lliga no va molt bé, no? O sigui, que el país que siga un poc...
Està... No, guai, sí, només han funcionat en esta competició internacional. En Lliga veus a l'equip que van a passar per damunt dels altres rivals, i la veritat és que els està costant molt guanyar, crec que són 12 punts de diferència. En el líder València està complicat, així només es queda campió un, sense copa, i bueno, pues ara pues, centrar-se també en esta competició que al club li farà goig, als jugadors també, bueno, pues, li dona renom a aquesta competició. Són 8 de final i sí, ara, jugant a casa tens moltes possibilitats ja de clavar-te en els quarts de final.
Roca, gràcies, cuida't.
Bona vesprada.
Bueno, pues es veritat que parlant dels xavals, juguen demà, Rubio, a les 4
de la vesprada en el mini.
Claro, este mira la classificació de juvenils, el València té 44 punts, no?
Sí.
I el Matos també el que fa 5,
El 33 punts.
No està la cosa... En Copa fora, no?
Mos va eliminar el Celta, si no m'equivoco.
Sí, el Celta, sí. Vam començar guanyant, però va remuntar. Bueno, pues li queda als xiquillos d'això. Demà a les 4, el que vull anar no és un bon partit, de la Jau League. Estan ahí, bueno, els xavals que despunten, estarà Hugo López, estarà Gaitán... A veure si poden continuar. Si guanyen, passen, no? És a un partit. O
sigui... Sí, és a un partit. El divendres seria el sorteo.
Les 3.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Bueno, pues de Udisema sí, con Dien, después de un mercado hivern, ahora toca apretar en la liga y millorar, porque yo creo que el partido del apañó va a ser clave y ahí el Villarreal pot, espere, fer les cosas mejor. Un minuto sobre el estrés. Algo más, Rubio, en Inglaterra se gasta en la pasta, ¿eh? Cómo es divertido, hostia, tenían
bueno,
dinero,
es que
dinero desde
si
alegría.
Casi todos los amos son jeques de Arabia, de Emiratos Árabes, de Qatar.
Todos los amos tienen un surtidor de gasolina en la cochera, ¿eh? Para tirar la gasolina que done la gana. Venga, bueno, la un minuto sobre el estrés.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.